L'Observatori, un tros de ciència a Ràdio 4. Anna Bañeres.
Molt bon dia, benvingudes, benvinguts a una nova edició de l'Observatori i el temps destinat a la recerca i al coneixement aquí a Ràdio 4, un espai que avui ens acosta a punts ben diversos. Primerament, analitzarem la nova aliança de l'EITAT, empresa ubicada al Parc Científic de Barcelona, amb una altra empresa d'investigació alemanya que té com a objectiu trobar teràpies contra el càncer que siguin més segures i més eficaces. Després ens farem ressò d'una informació relacionada amb el Congrés de Telefonia Mòbil que s'ha celebrat aquí a Barcelona aquesta setmana i les aplicacions en matèria de salut. I ja que parlem de tecnologia, acabarem parlant del SatCat, el servidor més complet d'imatges de satèl·lit de Catalunya, que ja és a l'abast de tothom. Recerca de present i de futur en aquest espai de Ràdio 4, l'Observatori.
L'Observatori. La ciència té vida. A Ràdio 4.
Trobar teràpies contra el càncer és la feina i objectiu de moltes empreses de recerca. A casa nostra, una d'aquestes empreses és l'EITAT, que volem, en aquest cas, trobar a la seva divisió mèdica, que està ubicada al Parc Científic de Barcelona. En alguna ocasió hem visitat el nostre temps d'observatori i avui ho fan per una aliança que pot ser clau cara als objectius d'investigació i negoci i també per a la ciutadania. En Francesc Mitjans és el director de la divisió de biomedicina del Centre Tecnològic l'EITAT. Francesc Mitjans, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ara parlarem d'aquesta nova aliança amb una empresa alemanya, però primer ens agradaria que ens expliqués la seva feina de fa anys amb l'Institut Universitari de Ciències i Tecnologia.
Bé, des de que l'EITAT es va crear la divisió de biomedicina amb els interessos concrets de noves teràpies i nous diagnòstics en l'àmbit del càncer, el que vam fer va ser buscar aliances, buscar col·laboradors, buscar partners dintre d'aquest àmbit. I un dels partners amb els que tenim una àmplia tradició treballant per fer recerca, per identificar noves teràpies, és IUCT, amb els quals doncs, des d'aquest temps venim treballant conjuntament, venim establint aquest tipus d'aliances i que ara actualment ha donat un fruit interessant, molt important, amb aquesta aliança més internacional, perquè ha inclòs també una empresa alemana.
Ara parlem d'aquesta nova aliança, que m'agradaria saber per què, en concret amb aquesta, i per què en concret situada a Alemanya, perquè quan parlem de punts de referència a nivell de recerca amb malalties neoplàstiques, pensem en altres focus. Per què en aquesta, en concret?
Mira, això té a veure amb l'objectiu del projecte. I en tot cas, poder primer parlo una miqueta de quin és l'objectiu d'aquest projecte. Està centrat en buscar unes millors teràpies, millors agents terapèutics pel tractament del càncer, que sobretot, a part de tenir una eficàcia ben marcada per tractar el càncer, a més, tinguin una molt baixa incidència en quant a efectes secundaris. No? És el que s'anomena com fer una teràpia dianitzada. Molt sovint es fa servir la paraula anglesa de targeting. Per fer això, necessitem treballar dos aspectes, la part que dianitza i la part terapèutica. Llavors tenim una aliança amb IUCT per treballar alguns aspectes concrets i necessitàvem un partner que tingués molta experiència en el tema dels pèptids terapèutics. Aquest partner ha sigut escollit a Alemanya perquè l'objectiu principal ha sigut aconseguir també fons de finançament europeus. S'ha muntat un consorci europeu en el que els partners són aquestes empreses alemana, catalana i nosaltres, i ja s'ha presentat el projecte. Aquest projecte ha sigut aprovat i ja s'ha tornat en un finançament o en una part de finançament per tirar endavant aquest projecte. I remarco, ha sigut una part de finançament perquè, per altra banda, també hi ha la part de finançament propi de cada una de les empreses. Aquest ha sigut el motiu pel qual hem anat a escollir l'empresa alemana, que, per altra banda, també té una experiència molt marcada en el que és química mèdica de pèptids terapèutics.
Clar, parlar de tractament contra el càncer i obtenir els mínims efectes secundaris és parlar d'un ventall molt ampli. Podem acotar més aquest objectiu de recerca i d'aliança conjunta?
Sí, per una banda s'ha escollit un tipus de fàrmac terapèutic que ja es fa servir actualment en la teràpia contra el càncer. Són nucleòsids i aquí és on IUCT té una experiència molt àmplia molt ampli en aquest camp, ja treballa amb diferents projectes, amb diferents nucleòsids. Una altra part molt important ve donada per aconseguir una part de la molècula del nou tractament que dianitzi aquest fàrmac terapèutic en la zona concreta del tumor, de manera que s'evita que aquest fàrmac terapèutic tingui activitat en altres parts de l'organisme, amb teixits sans, i així evitem que hi hagin efectes secundaris. Aquesta segona part d'activitat, la de dianització, ve donada per un altre pèptid, que és un pèptid que s'ha generat amb una col·laboració prèvia entre l'EITAT, el Parc Científic de Barcelona, l'Institut de Recerca Biomèdica i la Universitat de Barcelona. Amb aquesta aliança prèvia de quatre centres es va identificar aquest pèptid com a un bon pèptid per dianitzar fàrmacs quimioterapèutics al tumor. I s'ha fet servir aquest pèptid amb l'aliança amb UCT i JPT per poder fer el tractament en el càncer. Aquí, a més, l'EITAT aporta també tot el seu background, tota la seva experiència i el seu expertise en el que seria els tractaments oncològics amb càncer i diagnòstic també en càncer.
És a dir, que aquí hi ha una aportació a tres bandes molt important, perquè realment és una feina molt repartida. Quan parlem d'intentar trobar aquests nous compostos per trobar aquests fàrmacs contra tumors, estem parlant d'algun en particular?
Sí, nosaltres ens hem centrat en un tipus de tumors que expressen un receptor determinat que és reconegut per aquest pèptid dianitzador. De manera que només els tumors que tinguin l'expressió d'aquest receptor seran els que rebran el pèptid dianitzador que arrossegarà l'agent quimioterapèutic fins en aquell tumor. Aquesta dualitat receptor-pèptid està basada en una família de molècules que s'anomenen integrines, i el pèptid és molt específic per unes integrines que s'expressen sobretot en tumors cerebrals, en tumors de pell i en alguns tipus de tumors de ronyó. Addicionalment, també aquest receptor està molt sobreexpressat en el que serien les cèl·lules dels vasos sanguinis que nodreixen el tumor. I només en les cèl·lules dels vasos sanguinis que nodreixen el tumor, no en les cèl·lules dels vasos sanguinis que nodreixen teixits normals. De manera que aquest pèptid també portarà el quimioterapèutic en la zona del tumor que està sent molt irrigat. De manera que tenim una doble possibilitat d'eficàcia antitumoral, afectant directament el tumor per una banda, amb les cèl·lules tumorals que expressen el receptor, com càncers de pell, de ronyó i cerebrals, i per altra banda, també una activitat potencial en tots els tumors que tenen una elevada irrigació sanguínia.
Sens dubte és un projecte molt important, compta amb finançament de la iniciativa Eurotransbio. Jo no sé si s'han establert terminis o s'ha predeterminat terminis per anar establint o anar fent real aquest projecte.
Sí, té uns terminis ben marcats que venen donats pel que seria la part de finançament que prové de la Comissió Europea. Aquest projecte està cofinançat pel programa Eurotransbio i està enmarcat en un termini de 3 anys d'actuació. Durant aquests 3 anys es treballaran la síntesi de nous fàrmacs, la síntesi química, la unió als diferents pèptids que dianitzin el fàrmac cap al tumor, després una caracterització. En aquesta primera part hi treballarà molt intensament JPT, l'empresa alemana, i UCT, l'empresa catalana. En la segona fase es caracteritzarà la seva activitat amb cèl·lules tumorals, tant models in vitro com amb models in vivo, i aquí participarà de manera molt intensa l'EITAT amb tota la seva experiència i la seva bateria de models. I la tercera part d'activitat serà caracteritzar amb més detall l'activitat d'aquest fàrmac per poder-lo presentar com a candidat a estudis previs a clínica de cara a acabar aquest projecte. O sigui, es pretén arribar en 3 anys amb un potencial candidat per a estudis clínics.
Estaríem parlant de 3 anys previs al que seria l'estudi clínic, que és el que després ja aniria determinant si l'opció és vàlida o no és vàlida, i això és molt important deixar-ho clar. Francesc Mitjans, director de la Divisió de Biomedicina del Centre Tecnològic l'EITAT, moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí amb nosaltres a l'Observatori de Ràdio 4 a explicar-nos aquest projecte tan important i tan interessant, i esperem començar a obtenir resultats abans d'aquests 3 anys. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
L'Observatori a Ràdio 4.
Aquesta setmana Barcelona ha celebrat el Congrés de Telefonia Mòbil i la recerca també mèdica ha estat molt present. Les aplicacions mòbils per millorar la salut i el benestar són una tendència en auge que ha experimentat un creixement exponencial en el darrer any. D'acord amb les previsions actuals, s'espera que el sector avanci un 800% fins a 2013 i que l'any 2015 les aplicacions mèdiques per a dispositius mòbils siguin utilitzades per 500 milions de persones a tot el món. En els darrers 2 anys i mig s'ha creat el nou mercat de les aplicacions mèdiques mòbils, que ja concentra més de 6.000 aplicacions. En paral·lel, el nombre de personal mèdic i investigador que utilitzen smartphones ha crescut fins al 72% i enguany es preveu que arribi al 82%. Per aprofitar tot aquest potencial i que Barcelona s'ha convertit en la capital mundial del mòbil fins al 2018, amb la cita del Mobile World Congress que s'ha celebrat aquesta setmana, com dèiem, l'Hospital Sant Joan de Déu acollirà el proper 19 de març Apps on Health, la primera conferència d'Europa que reunirà experts en aplicacions mòbils en el camp de la salut i el benestar. La conferència permetrà explorar les oportunitats de negoci d'aquest sector, que es calcula que generarà més de 45 bilions d'euros en els propers anys. Però, a més, i coincidint amb la jornada, també es celebrarà el certamen Apps Circus on Health, la competició més gran del món d'aplicacions per a dispositius mòbils, en aquest cas centrada en l'àmbit sanitari. El concurs reunirà les aplicacions sobre salut i benestar més útils i innovadores a nivell internacional. Nosaltres també hi estarem presents en aquesta cita.
L'Observatori. La ciència té vida a Ràdio 4.
Els satèl·lits d'observació de la Terra són eines essencials en el coneixement del planeta i en l'actual seguiment dels canvis ambientals globals. Landsat és el nom d'una sèrie de 7 satèl·lits d'òrbita quasi polar nord-sud, gestionada per diverses agències nord-americanes, destinats a l'observació dels recursos naturals del planeta, sobretot de la part terrestre, des d'una altitud que en els primers satèl·lits eren d'uns 900 quilòmetres i actualment és d'uns 700. El primer Landsat va ser llançat l'any 72 i el setè l'any 99. Al desembre d'aquest 2012 està previst que es llenci el vuitè. Per què expliquem això? Doncs perquè gràcies als Landsat, la Universitat Autònoma de Barcelona i el CREAF han posat en marxa el SatCat, el servidor més complet d'imatges de satèl·lit de Catalunya. En Xavier Pons és catedràtic de Geografia de la UAB i coordinador del grup de recerca Grumets, el grup de recerca Mètodes i Aplicacions en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfic i catedràtic del Departament de Geografia. Doctor Xavier Pons, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Una iniciativa pionera a l'estat espanyol que dona accés a un banc històric d'imatges del territori català, però què ens permet veure?
Bé, amb aquesta iniciativa el que podem veure és tant doncs, canvis en el territori, per una banda, al llarg dels últims 40 anys, perquè el primer d'aquests satèl·lits es va llançar l'any 72 i, per tant, doncs, és un llarg període que permet veure diversos fenòmens amb aquesta escala temporal, però també, i molt important, donades les especials característiques dels sensors que porten aquests satèl·lits, podem observar el territori amb un nivell de detall bastant alt i molt incomparable al que ens proporcionen els altres grans sèries de satèl·lits, que són els satèl·lits meteorològics, que ens donen una resolució que estem acostumats quan veiem ampliacions, per exemple, en el cas d'Europa, del Meteosat, doncs de seguida veiem que tenen un pixelat de quilòmetres, i en canvi en aquest cas estem parlant de resolucions de 15, 30, 60 metres en el cas del Landsat, i que per tant podem apreciar molts més detalls de l'evolució del territori.
Detalls quantificables? Perquè del 72 ens ha plogut força.
Sí, detalls quantificables des de molts diversos punts de vista. Per exemple, doncs, es poden fer estudis tant de mapes més convencionals de llegendes amb categories i veure doncs, quines categories han crescut més o han crescut menys, etc. Però també de dades pròpiament quantitatives en el sentit recte de la paraula. Podem, amb aquestes imatges, doncs, fer models tant de, per exemple, transpiració, per mirar doncs, quanta aigua doncs, està marxant a l'atmosfera a través dels conreus o dels boscos, mirar doncs, quina superfície de neu doncs, hi ha en cada moment en a sobre de Catalunya i, per tant, doncs, relacionar això amb el cicle hidrològic i ajudar-nos doncs, a fer millors planificacions de la gestió de l'aigua, etc.
Clar, són imatges històriques i imatges recents que amb aquesta comparació ens permet doncs, establir una estratègia de comportament, i això és important, sens dubte. I a més, el més important, considerem almenys des de l'Observatori, és que totes aquestes imatges estan a disposició de tothom. És una informació pública, oi?
Sí, efectivament. Nosaltres, o sigui, aquí hi ha dues voluntats, per dir-ho d'alguna manera. Per una banda, hem pogut fer això en part perquè l'any 2008 el govern dels Estats Units va decidir alliberar totalment el banc històric que ells tenien d'aquestes imatges. Fins aquell moment es podien tenir aquestes imatges, però s'havia de pagar i a vegades doncs, en alguns moments uns preus força oscil·lants al llarg de la història, però en alguns moments havíem arribat a pagar doncs, pràcticament 700 per una imatge en aquell moment, per una sola imatge doncs, un moment concret. No? Llavors això doncs, va fer ja el seu ús doncs, bastant més restringit i limitat. No? Llavors, per una banda, com dic, doncs, que això hagi estat possible, doncs, hi ha d'una banda aquesta voluntat de fer-ho gratuït des del 2008, però per altra banda també hem de dir que nosaltres amb el servidor aquest hem mirat de donar una doble vessant en la possible utilització d'aquestes imatges. És a dir, d'una banda, qualsevol persona que estigui mínimament avesada doncs, a remenar doncs, amb cartografia i a moure's doncs, res, amb zooms, amunt i avall, desplaçaments laterals, etc., amb un mapa, mira, coordenades així, doncs pot fer una interpretació visual d'aquestes imatges perfectament, anar canviant la data i mirar, i per tant això doncs, sense alguna formació massa específica doncs pot utilitzar i pot fer-ho qualsevol totalment gratuïta, però alhora doncs, ens trobem en una situació en la qual el professional doncs, pot consultar valors realment de les magnituds físiques que han mesurat els sensors del satèl·lit, i fins i tot si no ho vol fer des del propi entorn d'internet, sinó que vol descarregar les imatges per fer-ne un ús doncs, més professional, més a fons, combinar-ho amb altres tipus de dades, doncs totes les imatges del banc de dades doncs, es poden descarregar i treballar-hi després ja, doncs, com dic, doncs, des d'un punt de vista més professional, que necessita doncs, una formació més específica, però diguem que des del mateix portal oferim aquestes dues opcions.
Opcions a partir d'una informació que acompanya cada imatge, cada escena aporta les seves dades, la seva informació tècnica, de data, d'hora, de característiques del sensor, tot ben detallat. Però en qualsevol cas, doctor Pons, com neix la idea de treballar i aconseguir aquest SATCAT?
Aviam, la idea ve del fet que en l'any 2002 ens iniciem amb l'Agència Catalana de l'Aigua un cicle d'estudis que ha durat molts anys, fins al ben bé aquest any passat, en què ens hem posat d'acord, allò que diem en català, posar-se d'acord al pa i la gana, no? De dir, hi ha una necessitat, hi ha una gent al país que fa molts anys que treballa amb tractament d'imatges de satèl·lit i bueno, vam fer una sèrie de reunions i unes propostes per aconseguir que poséssim en solfa la utilització d'imatges de satèl·lit per estudis relacionats amb el cicle de l'aigua, que és la, com sabeu, doncs és el camp en què treballa l'Agència Catalana de l'Aigua. A partir del segon any, del 2004 en aquest cas, vam pensar que era una bona ocasió, de moment en la internet de la Generalitat, per posar aquestes imatges a l'abast d'altres usuaris de la pròpia, del propi govern autònom, pel fet que realment doncs, no només aquestes imatges servien doncs, per la utilització concreta per la qual les estàvem utilitzant nosaltres, sinó també podien servir doncs, amb altra gent que fessin algun altre tipus d'estudis relacionats amb incendis, amb boscos, amb planificació territorial general, etc. I així ho vam fer. És a dir, que ja vam, l'any 2004 ja va començar aquest servidor de la Generalitat que molta gent consultava i que també podia consultar gent de fora perquè estava instal·lat en el centre de documentació del Departament de Medi Ambient, a la Diagonal en aquell moment, i hi havia gent que anava allà, es descarregava les imatges, etc. El que passa és que a partir de l'any 2008, amb l'alliberament del banc d'imatges total aquest americà, decidim d'obrir-lo a internet totalment, també d'acord amb la Generalitat, i d'apropiar-nos amb un pla de 3 anys de processar totes les imatges del territori que s'acaben de posar a l'abast en aquell moment, i així sorgeix la idea. I durant aquests 3 anys fent tota aquesta feina, que és una feina doncs, complexa perquè bueno, són imatges de satèl·lits diferents, amb tecnologies diferents, i tot això ha requerit, doncs, per poder-ho posar en un entorn comú, i un dia, doncs, que com podran apreciar, doncs, les persones que se'l mirin, doncs, realment, malgrat que algunes imatges, doncs, això, tenen 30 anys d'antiguitat, doncs les imatges casen molt bé geomètricament, unes coses sota les altres, i això ha estat el que ens va moure a fer-ho. És a dir, en certa manera, nosaltres, per les nostres investigacions en teledetecció, amb observació, ja ho haguéssim fet, però amb una mica més d'esforç hem pogut posar això a l'abast de molta més gent.
Sens dubte, la tasca del seu grup Grumets ha estat ordenar i carregar, doncs, en aquest servidor totes aquestes imatges de Catalunya en els últims 10 anys. De totes maneres, doctor Pons, hi ha un fet que és important a destacar, que és que les dades que aporta cada dia aquests satèl·lits de cobertura mundial són moltíssimes. Incorporar aquestes dades, quanta feina comporta? I quanta gent hi treballa?
Aviam, si parléssim a nivell mundial, realment hi ha molta gent que hi està treballant implicada, perquè això és un continu. Penseu que cada hora i mitja el satèl·lit dona una volta a la Terra i envia una barbaritat de dades a les antenes receptores, i per tant hi ha moltíssima gent involucrada en això. Si ens centrem només en el territori de Catalunya, doncs hem de pensar que el país queda cobert per dues òrbites d'aquestes nord-sud que s'ha explicat abans, i que, per tant, doncs, tenint en compte que el temps de revisit i de revisita gairebé tota la sèrie ha estat de 16 dies, doncs vol dir que, per dir-ho d'alguna manera, un dia passa per l'òrbita sobre Girona i Barcelona, al cap de 7-8 dies passa per l'òrbita que passaria per sobre de Lleida i Tarragona, i al cap de 7-8 dies més, doncs, passaria de vegada per Girona i Barcelona. És a dir, que qualsevol punt orbita cada 16 dies, i la faixa central de Catalunya, doncs, doncs queda com encavalcada i, per tant, rep una doble visita. Per tant, això vol dir que durant tots aquests anys que nosaltres hem estat en aquest projecte, que teníem aquesta subscripció, vol dir que cada setmana nosaltres rebíem o una imatge d'una òrbita o de l'altra, i per tant es processava i es treballava tant per incorporar-la en el SatCat com per obtenir-ne una sèrie de productes derivats, doncs, de superfície d'inhibició, de transpiració, d'activitat en els conreus i altres activitats que hem anat desenvolupant arran d'aquestes imatges.
Una gran oportunitat per a l'administració. Vostè comentava l'exemple de l'Agència Catalana de l'Aigua, però també una gran oportunitat per a les empreses i per als ens de recerca.
Jo penso que, aviam, a partir d'aquí, que s'obre una oportunitat nova, perquè moltes vegades la utilització d'aquestes imatges de satèl·lit, doncs, xoca amb un cert desconeixement de com hi accedeixo, de com les tinc, i un cop les tinc, moltes vegades com m'ho faig perquè realment em casin les coses, perquè estiguin ben documentades, amb una certa independència de si s'ha pres, doncs, fa 20 anys o fa 6 anys aquesta imatge. Llavors, el fet que ho haguem posat en aquest entorn unificat, jo crec que per empreses que es dediquin, doncs, a fer assessorament de qualsevol mena, i per l'administració en general, doncs és evident que seran unes imatges molt mirades, perquè, bueno, només nosaltres ara aquests dies, amb la presentació que vam fer a vosaltres, als mitjans, doncs ja veus que tothom té alguna cosa al cap a mirar, no? Vull dir, et trobes amb coses amb algun, doncs, que diu, i el circuit de Montmeló, quan va aparèixer, quan no sé què, o l'estany d'Ibars, què hi havia, doncs, abans i molts anys endarrere, o el que sigui. Molts municipis, moltes comarques poden tenir, doncs, aquesta voluntat, aquesta curiositat, però a vegades una curiositat que no sigui només per la part això de pura curiositat, que també està bé, sinó també per l'efecte de fer estudis més a fons, perquè hi ha una constatació realment en aquest cas que no la tenim d'una manera tan seguida amb la cartografia convencional per l'obvietat de la dificultat, no? De ser un mapa on explícit això és una carretera o això és una ciutat, doncs això porta molta més feina, i la cadència de construcció d'aquesta cartografia explícita, diguéssim, doncs és molt més lenta. En canvi, en aquest cas, doncs, tenim aquestes imatges que, mirant-les, en molts casos, doncs, és suficient, doncs, per interpretar, i per tant, a partir d'aquí, doncs, hi ha molt camí a recórrer.
Són 40 anys d'història i això no es poden passar així per alt, d'aquesta manera. De totes maneres, precisament per aquests 40 anys d'història, també és important des del punt de vista educatiu.
Sí, nosaltres, de fet, tots estem a la universitat i una de les activitats que fem, doncs, a part de la recerca, doncs, també és l'ensenyament, no? La preparació dels joves que s'estan formant, doncs, amb carreres que tenen a veure amb tot això, com geografia, com ciències ambientals, com biologia i moltes altres, no? I llavors, en aquest context, el fet de poder oferir als estudiants aquest banc d'imatges, doncs, els ha de permetre, per una banda, aproximar-se d'una manera més fàcil al que és la teledetecció, el que són les imatges de satèl·lit, que, com deia, doncs, a vegades, si no, doncs, pot resultar més complicat, i, d'altra banda, doncs, poder completar els seus treballs, o qui sap si a partir d'aquí hi haurà gent que ens descobrirà nous algoritmes o noves maneres de mirar, o faran noves interpretacions del que hi ha en aquestes imatges. I també m'agradaria dir que això és important no només pel context universitari, és a dir, tot aquell alumnat d'instituts ja té una edat en què l'observació del territori li resulta altament estimulant en molts casos si es va acompanyat d'un projecte docent adequat per descobrir el passat i el present del país que un trepitja. Nosaltres, de fet, vam tenir una experiència molt, molt gratificant fa un parell d'anys en un institut d'Artés, en què els nanos van estar, doncs, treballant de la mà dels seus professors de l'institut amb fotografies antigues i amb software de sistema d'informació geogràfica, amb el Miramón, doncs, posant sobre del mapa on hi havia hagut, doncs, parets de pedra seca i barraques de vinya i quines zones del seu poble havien estat ocupades per boscos o per camps i ara ja no, o en els nuclis urbans, doncs, a quines zones hi havia, doncs, més barreres arquitectòniques urbanístiques per les persones amb mobilitat reduïda, i al seu nivell, al nivell d'estudiants de batxillerat, doncs, van passar molt bé, molts, i van aprendre coses, i això no és més que una altra font de recursos per aproximar els nois i les noies, doncs, amb aquesta informació territorial que és tan, tan interessant i suggeridora per la gent curiosa, diguéssim.
I tant, sens dubte, en aquesta era de la imatge, aquesta aproximació visual a la història del territori que ens permet ara el SatCat, aquest servidor el més complet d'imatges de satèl·lit de Catalunya, obre moltes portes a molts ventalls i moltes aplicacions, sens dubte. Xavier Pons, catedràtic de Geografia de la UAB i coordinador del grup de recerca Grumets, moltíssimes gràcies, i a continuar amb aquesta tasca tan important per la nostra història.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Gràcies. Ho dèiem a l'inici d'aquest temps de recerca aquí a Ràdio 4, d'aquest temps d'observatori, recerca de present i de futur, en definitiva. Investigacions que, sumades a l'esforç, ens duen al coneixement i que nosaltres, des d'aquest temps d'observatori, procurem transmetre en contacte directe amb els investigadors, els laboratoris, les empreses i les institucions. Diumenge vinent, més. Serà a 8:45 i fins a 9:00, com avui, i ho farem possible a tot un equip, com el d'avui, a les vies de sol, Adolfo Rosado, la col·laboració del Parc Científic de Barcelona i qui us parla, Anna Banyeres. Bona setmana.